és evident que tots coneixem la teva trajectòria. Com a cantautor, has transmès molts sentiments, és més, la gent s'ha sentit identificada amb els sentiments que transmitien les teves cançons i les teves lletres.
La gent dormia molt bé. Escolta, és utilitat nacional dormir la gent, eh? Sí, no la creixis.
Jo, digues. Si em permets, que sóc professora de música, a vegades els meus alumnes, perquè escoltin música clàssica, els dic que com a mínim la utilitzin per això, per dormir,
per descansar,
no? És el primer pas. Sí, sí. Com el polític és el representant del poble, és la veu del poble. Aleshores, ara que tens l'oportunitat de ser polític, creus que hi ha un paral·lelisme entre ser cantant i polític? Et sents còmode en aquest paper que estàs fent ara o t'agradava més dir les coses cantant?
Aviam, el primer que he de fer és aclarir que jo, quan encara em digueu que sóc polític, que miro al costat a veure si hi ha algú, perquè em costa molt assumir això com una definició pròpia, no? La veritat és que si a mi fa 4 anys m'arriben a dir que ara estaria al Parlament, que he rigut moltíssim, haguéssim divertit, etc. Jo crec que s'ha dit molt i tothom acabem utilitzant la paraula d'excepcional, no? Però és veritat que fa uns mesos vaig pensar que estàvem davant d'una situació excepcional i segurament definitiva, i que aleshores, si pel que fos, pel meu nom, jo crec que per les meves qualitats no deu ser, però pel que sigui, per fer de florero, pel que sigui, podria servir per alguna cosa en aquest procés interessantíssim que vivim, doncs que m'hi posava. I quan va venir la campanya electoral vaig intentar condicionar molt fort per anar al final de llista, fins i tot vaig dir que podria anar amb el Pep Guardiola perquè així sabia que aniria a final de llista, i no sé què va passar, que al final vaig anar per Girona i vaig anar avançant d'allò fins fotre'm a primer, amb el que ara em trobo diputat electe en una circumscripció molt especial d'una majoria absoluta d'independentisme, i amb el, com que no m'hi poso per poc, amb el president de la Generalitat de tercer. O sigui que déu-n'hi-do l'entrada que representa això. La veritat és que la campanya electoral va ser magnífica, perquè ens ho van passar pita. Escolteu, les places estaven, la gent il·lusionada, no semblava una campanya electoral, semblava una festa, i tot va sortir prou bé. La gent pensa que aquestes eleccions no vàrem aconseguir prou. Home, sempre ens podem queixar, però és molt important una dada. Quan nosaltres rebíem les enquestes que es feien, se'ns deia que si hi havia un 69% de participació, guanyàvem. Guanyàvem majoria absoluta. Que si estàvem en el 70, 71, 72, guanyàvem menys, i que a partir del 75 perdíem. La veritat és que amb el 78 tenir el resultat que vàrem tenir i fer una majoria independentista amb la CUP va ser magnífic, i també va ser magnífic per una altra cosa que en aquest país ha fet molt de mal, un fantasma que sempre ha anat voleiant entre nosaltres, que era això que se'n diu la majoria silenciosa. O sigui, una de les grans coses que va passar al 27S és la mort, el soterrament d'això que se'n diu la majoria silenciosa. Ja mai més ningú podrà utilitzar en el debat de Catalunya aquest concepte, i això crec que va ser important. Aquí tots molt contents, i bueno, no, ens posarem d'acord, i frenada i fonda durant 3 mesos de tranquimicins i de patir, però molt, patir molt, no us ho podeu imaginar. Bé, tothom partint de la bona voluntat, però les distàncies eren molt grans, és veritat que els resultats eren molt complicats de resoldre, i al cap de 2 mesos i mig, 3 mesos, es va arribar a la solució que s'ha arribat. I bé, però després la part positiva, tenim un full de ruta marcat, una majoria independentista, I jo diria que un govern molt determinat, molt determinat, jo diria que més determinat. I que la figura del nou president, encara que no la coneixem tant, etcètera, etcètera, ens dona molt el sentiment que és una persona que està molt determinada a fer la feina que li ha encomanat els resultats electorals. Potser perquè és un home que va entrar en política ja amb aquesta idea. O sigui que el president Puigdemont no ha necessitat fer una reconversió del seu catalanisme, sinó que des del moment que va entrar fa anys, la Convergència ja va entrar la determinació i l'independentisme com un principi personal. Això què vol dir? Que és magnífic que per primera vegada en aquest país tenim dues eines fabuloses. És una majoria absoluta independentista al Parlament i un govern determinat. I després hi ha un tercer detall, que jo per això estic aquí, que penso que s'ha de prendre molta cura de que estigui actiu, tens com un arc, i sou vosaltres, no? Sou vosaltres perquè una cosa n'heu de prendre total consciència, o sigui, nosaltres hi som perquè vosaltres ja hi éreu. I nosaltres ens hem barallat i ens hem posat d'acord perquè vosaltres ja hi éreu. I ens heu obligat. I aleshores, això a vegades, totes aquestes camins dificultosos que fa la classe política fa oblidar el més important d'aquest procés, que no està en el Parlament i que no està en el govern, que està en el carrer. Això pot ser fer la pilota, o és una mica perquè un té ganes de quedar bé, però vosaltres sabeu que aquest és el patrimoni, aquest és el patrimoni més extraordinari del que ens està passant, i és que tot comença al carrer, tot continua al carrer, i el resultat final de tot això dependrà del carrer. I per tant, una de les voluntats de trobar-me amb la gent i xerrar, etcètera, etcètera, és perquè la gent prengui consciència del patrimoni que representa i el poder que teniu. Perquè hi ha molts diputats i molta punyeta, però aquest poder democràtic que vosaltres teniu al carrer és el més important, no ho dubteu. Ja ho és ara, i segurament en els mesos que vindran encara ho serà més. O sigui que això. A partir d'aquí, doncs, ens supegarem, etcètera, etcètera, i anar tirant el procés endavant, però molt animats, eh? O sigui, el Parlament, que és una maquinària lenta, és del segle XIX, eh? Una cosa és el temps polític del Parlament i l'altra és el temps social. O sigui, nosaltres votem el temps social i l'endemà ja... El Parlament és això, el Parlament és un animal mastodòntic del segle XIX que té les seves avantatges perquè és garantista, les coses es fan bé, a poc, amb bona lletra, però la veritat és que a vegades és com allò del viatge Itaca, que ja seria hora que comencéssim a arribar. No? El Parlament és així, és molt lent. I a vegades fins i tot una mica desesperat. Per exemple, ara estem amb les tres lleis, tot va molt a poc, el dimarts que ve es farà la comissió d'estudis constituents, per cert, un record, estem d'acord amb això tots, per Muriel Casals, que era magnífica i tenia un paper importantíssim a fer i que de cop i volta es va estroncar tot plegat. És lent, però hi estem anant, o sigui, hi estem anant segur.
Lluís, i ara explica'ns una miqueta el teu dia a dia com a diputat.
Mira, la primera vegada que tinc feina pagada fixa. No cal que pot dir perquè no la demanava, però la primera vegada... I a mi això m'impressiona molt. I aleshores competim amb la Carme, la Forcadell m'ha prohibit que arribi 5 minuts abans que ella. O sigui, és d'arribar de 2:15 en amunt, que és quan ella arriba. Perquè arribem els dos a la mateixa hora, pràcticament. I el dia a dia és anar al despatx, mirar aviam quines feines hi pot haver. tens l'obligació, però és una obligació quasi política i ciutadana, de mirar les notícies, veure si hi ha, en el llenguatge polític se diu incendis. Hi ha incendis avui? I això vol dir que algú ha dit una de massa grossa, o etcètera, etcètera. Mirem si hi ha incendis. I després, ara, bé, quan hi havia les discussions, jo formava part del famós pla de xoc. Com vols que vagi bé si estava jo? La Neus Munté, el Toni Comín i jo érem els de la part de Junts pel Sí, i els de la CUP ho canviaven una mica depenent de cada matèria que es discutia, i ens anàvem trobant bastant sovint, bastant sovint. Després sentíem el que es deia fora, i això també impressiona molt. Allà veig una estimada meva que té la millor veu de Catalunya, que no necessita micros, a mi fa una enveja perquè no necessita micros. Però quan mires els mitjans, veus que fem no sé què, que diem no sé què, que estem allà tancades en una habitació patint i negociant, això va ser molt, molt fumut. I va haver, ara ja es pot explicar millor, no? Però hi va haver un dissabte i un diumenge amb una famosa assemblea a Manresa, em sembla que va ser, que va ser un atac de cor. I aquell dia van començar els tranquil·líssims. No, però al mateix temps s'ha de dir que en les discussions hi havia una gran honestetat de posició. Una gran honestetat de posició. Des de plantejaments molt diversos, els dos honestos, en un cantó, i els d'en Junts pel Sí, ja havien fet neteja abans, o sigui, tots els que estaven Junts pel Sí ja havien d'alguna manera renunciat a la coherència ideològica, sinó què hi feia jo allà, per exemple, no? Estava defensant gent que no havia defensat mai, participant en gent, i això és una feina que havíem fet tots, no? La CUP de cop i volta es troba amb la responsabilitat de governar quan ella en realitat es pensava que nosaltres tindríem la majoria absoluta, i això la va deixar en una posició molt estranya. De cop i volta ella es sentia responsable de que el programa fos molt social, molt exigent, molt coherent, etcètera, etcètera. I aquí vam entrar amb una gran dificultat. Al final es resol com es resol i anem tirant.
I ara que ho vius així tan de prop, com aquest dia, tu com ho veus realment? Com estem? Com està aquest procés? Com
no, jo estic molt content perquè hi anem. O sigui, les ensopegades, les dificultats, algunes les provocarem nosaltres mateixos, altres ens vindran molt i molt provocades. Hi ha una voluntat contínua, no només per part de l'Estat espanyol i del seu govern, hi ha una voluntat contínua de fer ensopegar el procés, etcètera, etcètera. Però a mi m'anima molt veure que tots els parlamentaris hi van, que ens mirem i que quan venen els consellers, això és una altra cosa que sí que puc assegurar, és que és un govern molt preparat, perquè encara que només sigui, perquè mentre nosaltres discutíem d'aquells mesos, durant aquells mesos, els consellers ja se sabien nominats, perquè era un govern que estava, diguem, entre cometes, preestablert, prefabricat. Per tant, mentre nosaltres discutíem l'acord, la Dolors Bassa ja estava aprenent el seu paper, sapient els mecanismes que tindria per fer la seva feina. El Toni Comín, el Romeva, bueno, el Romeva, pobre, aquest ho té molt difícil, però ara es diu Moreva, no es diu Romeva. Hem decidit que perquè passi més desapercebut anirem canviant el nom cada setmana, però tots anem molt, molt determinats, i això és fantàstic, entens? I vull, fins i tot amb la gent de la CUP ens barallem, però a l'hora de dir bé, no hi anem, sí, hi anem. Ara, és veritat que pel camí poden passar coses, poden passar moltes coses.
Bueno.
Escolteu, jo si algú té coses a preguntar,
sí.
No?
Sí, després prendrem-la.
Un senyor que hi ha paraula.
Sí. Jo volia preguntar per això.
Sí, pregunta.
Després anirem per allà, Què ens espera a partir d'ara? Quins passos queden per assolir perquè la República Catalana sigui una realitat?
Primer, dir que no serà gens senzilla, eh? O sigui, jo vinc aquí a donar optimisme, però al mateix temps hem de ser realistes. Tenim un estat molt poderós, totalment a la contra, i encara que avui en dia sembla que sigui un estat desarborat perquè no té govern, és mentida. Aquesta situació en la que estem segurament no és de les millors, jo diria que és de les pitjors. Perquè d'una banda l'Estat ja va deixar fa uns mesos tot preparat perquè el poder judicial actués de policia, i ho fa, i ho farà. I d'altra banda, aquest govern en funcions, una manera de justificar-se davant del seu electorat és ser molt d'un nosaltres. O sigui que no, aquesta situació no ens afavoreix. Però malgrat tota aquesta dificultat, jo crec que els passos són bastant clars. O sigui, en el govern hi ha en estudi el que se'n diuen les lleis d'estructura d'estat, que bàsicament són tres, que fent el que calgui, jo crec que hi ha la determinació i la possibilitat ferma de poder-les realitzar, no sé si 17 mesos o 19, això no vull discutir, el temps que calgui. I després començarà, jo crec que molt aviat, en realitat avui som dissabte, no? Sí. Avui hi ha hagut ja la presentació d'un grup d'estudis constituents, per dir-ho d'una manera, que es diu Reinicia, que conjuntament amb altra gent s'està preparant per començar la discussió del procés constituent. Com volem el país? Quins són els principis bàsics democràtics i de llibertat que han de conformar aquest país? I això és una cosa que sortirà de l'àmbit estrictament parlamentari per convertir-se en un debat públic, associatiu, on intervendrà des de juristes fins a ANCs, AMIs, Òmniums i aquest entramat social que és meravellós en aquest país per discutir quin tipus de futur volem. I això es convertirà, si els déus hi posen una mica d'oli, en un debat, jo crec, nacional molt interessant, que ha de depassar l'estricte, com ho diria, calat independentista, per arribar a més gent. Es pretén que en aquesta discussió sobre el procés constituent hi participi tothom, tothom. Però hi haurà gent que no hi voldrà participar. Però sí que es farà tot el possible perquè la gent que sap el dret a decidir hi participi. Jo crec que la gent que sap el dret a decidir d'una manera sincera hi participarà, i a més ja hi ha gestos a la comissió d'estudis, perquè només podem estudiar, bé, es veu que no podem ni estudiar, que ja la comissió d'estudis constituents, perquè d'una manera de procés constituent hi ha gent que no té tarannà independentista però que hi vol ser-hi. Jo crec que en aquest procés tota la gent que té el dret a decidir, encara que només sigui per la prudència política de que si mai hi hagués un referèndum i mai sortís el sí, ells han d'haver participat, pot ser molt interessant i pot ser una autopista on els brancals s'hi vagin ficant. Aquest procés a més transcorrerà al mateix temps que l'Estat espanyol es definirà moltes coses en els propers mesos. Per tant, hi haurà gent d'aquest àmbit del dret a decidir que, segons el que passi en l'Estat espanyol, es veurà obligat a comprometre's més amb el període constituent. Tot això hauria de portar al final, es pretén que sota l'aixopluc del Parlament aquest període de discussió constituent no sigui només de debat sinó que sigui obligat, o sigui que les conclusions a les que s'arribin siguin no d'obligat compliment però que siguin pautes molt definitives del que ha de ser el text final, i a partir d'aquí arribaria el moment, que és que és el que alguns diuen de desconnexió, però que en realitat encara no és de desconnexió, perquè la desconnexió definitiva, si la volem fer bé, ha de ser el dia que el poble de Catalunya aprovi una nova Constitució. Però sí que abans hi haurà un moment en què s'aprovaran les lleis d'estructura d'Estat i s'aprovarà també el gruix de lo que serà la futura Constitució. Aquest moment serà molt delicat, evidentment. No, ho sabem tots i anem... és profecia, això segur. De totes maneres, s'hi està treballant molt, s'està treballant molt amb els temps jurídics, amb els temps polítics també, i nosaltres hi tenim confiança. I crec que hi ha motius per tenir confiança. Crec que hi ha motius. Serà molt difícil, però crec que anem bé. Hi ha gent que volia fer preguntes.
Sí, per no acaparar-te ja,
sí,
passarem la...
Bona tarda.
Se sent molt bé.
Bona tarda. El meu pare m'agradaria que donés l'opinió vers aquest barroixisme indignant que intenta fer cal a casa nostra. Com a conseqüència d'això, com el podem combatre? Gràcies.
No, aviam. L'arroxisme n'hi ha hagut sempre, és evident, i ara és molt fort. Jo crec que hi ha grups polítics que la seva existència se fonamenten precisament a la pràctica d'aquest arroxisme a casa nostra. Sembla ser que això és molt rentable a casa nostra, Déu-n'hi-do, i sobretot a l'Estat espanyol, no? Perquè això els dona una pàtina de credibilitat davant de l'Estat i els hi permet entrar gloriosament a el que se'n podria dir el funcionament de l'Estat espanyol. Parlem del Rivera i de Ciutadans. Bé, estan aquí i se'ls ha de combatre amb arguments, amb política i amb voluntat popular. No hi ha altra manera de fer-ho. Però és evident que són gent que van molt seriosament, que també estan molt determinats i que en el Parlament fan molta feina, que treballen molt, són joves, preparats, molts d'ells advocats de l'Estat. És una mania, això dels advocats de l'Estat, està ple. I són gent que van de debò, o sigui, per les nostres llibertats nacionals, tal com jo les entenc, són realment un problema. Ara bé, escolta, posem les coses en la justa mesura. Aquesta gloriosa victòria són 35, de 136 em sembla que són 35, o sigui que nosaltres som més del doble que els independentistes, i per tant tot s'ha de posar a la justa mesura. Però és evident que treballen molt, treballen des del seu punt de vista molt bé, estan determinadíssims i, per tant, és una qüestió a tenir molt en compte. Sí. Val a dir també una altra cosa, i és de que aviam com ho diria jo, cantant potser ho faria millor, però no, diguem que l'única fortuna que tot això ha provocat és de que realment potser no és bo per nosaltres, però han defenestrat una gent molt mediocre, o sigui, no cal dir noms, però l'altra gent que manté actituds més rebellides, però les mateixes, per dir-ho d'una manera, estan fora de del món. Vull dir, bueno, quan el García Albiol parla al faristol, ens quedem tots així, diem, és veritat, està aquí, però és com si no existís. Vull dir, és una cosa bastant impressionant. Però bé, escolta, però atenció, perquè la substitució és enèrgica, juvenívola, preparada i amb ganes d'anar endavant, o sigui que feina al canto. preguntar-nos?
Em sembla que potser ficaré el dit de la nafra.
Posa, posa. jo sóc de Verges i fem una professó que anem sempre... digues, digues.
A veure, poc després de l'acord entre Junts pel Sí i la CUP, va haver-hi veus destacades de la CUP que van manifestar que van obrir dubtes respecte de quin acord i si hi havia realment acord i si era vàlid aquest acord, etc. Llavors, jo voldria saber, tot i que reconec que era una pregunta que té una difícil resposta sincera des d'un moment del Parlament de Junts pel Sí, però la vull fer, i és, dins del govern, quina confiança teniu respecte de que aquest acord es respectarà?
Aviam, escolta'm, siguem sincers perquè hi diguem veritats. O sigui, és veritat que amb la CUP es va arribar a un acord, però no es va signar. Atenció, és important. Però és veritat que es va fer un plan comú de no sé quantes mesures. I jo hi era, o sigui que ho puc testimoniar en primer grau. Es va firmar un tipus d'acord al final, aquella lluita entre el Mas i la CUP, etc, etc, i allò va ser tan important que es va deixar de banda. Ara hi ha un acord de facto, o sigui, nosaltres havíem aprovat tota una colla d'accions, sobretot de caire social. Jo crec que en el cantó independent no heu de patir. Hi ha uns tenen unes actituds més abrandades i els altres però hi anem. Ara, en lo social és el gran problema i és molt problemàtic a més perquè al mateix temps no es pot pas demanar a la CUP que no sigui coherent amb els seus principis, etc, etc. I el mateix, i per tant, escolta, tot el dret. El que passa és que és molt complicat. Mira, jo la setmana passada va passar un exemple preciós que jo el vaig comentar amb el Benet Caselles i deia, ostres, és fantàstic amb el que ens trobarem de contradir-nos, no? Els grups ara, el PSC, Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, el que intenten sobretot és una cosa, dues coses. Una, crear contradiccions entre CUP i nosaltres, i l'altra, crear contradiccions entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Jo em passo el dia així. Molt bé, tot això té la seva lògica parlamentària, i ha de ser així, i ja ho sabíem, no? Per exemple, la setmana passada, em sembla que va ser, o fa dues setmanes, no sé quan, un dels grups, jo no recordo quin, va presentar una moció per qüestions sanitàries, que ara no recordo de què venia, etcètera, etcètera, però costaven 800 milions d'euros. Tot el pla de xoc costa 300 milions d'euros. Aleshores, què passava? Que estàvem allà discutint coses que tots desitjàvem dir que sí. Perquè qui és que no vol que la mobilitat de les ambulàncies i etcètera, 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 etcètera? Tots ho volien, no? I aleshores, bé, nosaltres, els Junts pel Sí, vàrem decidir que els 900 milions no, i en canvi la CUP va decidir que per coherència amb tot el que ella ha predicat, la manera d'entendre la medicina, etcètera, etcètera, tenia de dir que sí. Resultat final de tot això, però, és que nosaltres vam aprovar una llei que no podrem complir, perquè el que hi ha de tot això només hi ha una cosa certa: els 900 milions no sortiran, no hi són. Aleshores, el drama que tenim tots plegats, la CUP també, i potser més que nosaltres, és que al final, per tenir una rara coherència amb els propis principis, acabes mentint a l'electorat. I dius, ostres, és molt complicat això, tia. No? Bueno, doncs estem en aquesta. L'altre dia, abans d'ahir, una llei antifranquista, tots d'acord, sí, antifranquisme, no sé què, els... I de cop i volta hi ha una llei que diu, un apartat de la llei que diu que el de Tortosa a Pripanteres. Hi ha un monument molt èpic, impressionant i fatxa, però fatxa, fatxa, fatxa. Bé, resulta que els poders constituïts locals, els ajuntaments, el de Tortosa concretament, havia decidit fer un referèndum. Aleshores ens posen aquesta llei a davant i hi ha Convergència que diu hem, perquè a més l'alcalde és seu, hem de respectar la voluntat de fer un referèndum, com ens podem oposar a fer un referèndum? I en canvi hi havia gent que dèiem, escolta, l'ablació del clítoris no es pot posar a referèndum, els crims de l'ESA, no sé com es diu, tampoc es poden posar al referèndum, no? I ens posen en contradicció i va haver un drama i anàvem prenent pastilles però entre nosaltres. Tot això és el dia a dia del Parlament, eh? Per això se'n veu encara agitada i insensible. Ara, això incideix sobre les qüestions importants. De moment, i ens sembla que a la llarga, no. No. Naveguem com podem aquest temporal si al mateix temps el rumb, el cap nord fixa. Això també t'ho puc dir. Ara cada dia hi ha un drama. I són drames, a més, que quan intentes agafar distància entens les posicions de cadascú. O sigui, entens que els altres han de mirar de posar-nos en contradicció, els altres han de ser coherents amb el que diuen, nosaltres estem amb una pota en un cantó i l'altra pota en l'altre, i ens encallats i farem ventosa, i anar fent. Perdoneu, som molt barruts. Però m'explica
molt bé. Sí, tant. Aquí, Josep, també. Ai, allí.
Vinga, va.
Hola. Lluís, gràcies, perquè de fa molts anys, de sempre, les tres persones de Mori i Revolta ens han ajudat a viure, a sentir viure i a voler viure. Quins missatges, dos, tres, idees, força, com podem ajudar? Ens heu dit, controleu-nos, seguiu-nos, no ens deixeu fer el que teniu segur, quatre idees, penseu que ens podeu dir, doncs nosaltres puguem sortir d'aquí dient, tenim deures.
Jo crec que gràcies, per cert, el de tota la vida, jo tinc unes mamelles de diplococos ja que, és que clar, però gràcies, pel que vol dir, no per la mala educació que has tingut, sinó pel que vol
dir.
Escolta, jo sí que voldria dir-vos una cosa, sí que voldria donar-vos un missatge, i és que tingueu consciència del vostre poder, és immens. Per favor, som un país que l'autoestima sempre l'exercim molt malament. I jo tinc el sentiment de que vosaltres, els que hi éreu i que hi esteu i que ens obligueu a ser-hi, és que teniu un poder fastuós, magnífic. Aquest país no l'havíem pogut defensar mai amb una eina extraordinària que és la democràcia. I el poder de la democràcia, mentre no es digui el contrari, que espero que no, sou vosaltres. I contra això, lluitar contra això és dificilíssim. L'estat espanyol ho té molt malament. Mentre m'explico, et vegi amb aquest posat tan tossut, ho té molt difícil, perquè és que tens la sobirania. O sigui, jo crec que en un moment determinat, després del 2006 i començant pel 2010, etc., en aquest país ens vam adonar compte que ja no volíem ser més súbdits. I de cop i volta assumíem el paper de ciutadans. I aquesta consciència, que a vegades no l'hem racionalitzat, però que l'estem exercint des de fa 6 anys, ens dona un poder immens. Immens. Això és el més bàsic. Ara, aquesta autoestima... Després, continua amb les pors. Per favor, contínuament tenim pors. Ai, econòmicament que... No, econòmicament nosaltres som un poder, no se'ns pot tocar massa, perquè si se'ns toca a Madrid no serem nosaltres que telefonarem, serà la Merkel, perquè som el tercer motor europeu després del Rin i després del Milanesat, i no es pot permetre. Espanya, si fos intel·ligent, que no s'ho podria permetre, però en cas que ella s'ho permetés, hi haurà un moment que Europa intervendrà. No ens poden ofegar més de la mesura on estan. Per tant, no tinguem por, perquè la nostra puixança econòmica és la millor defensa que tenim. La senyora Merkel té el 60% de les seves inversions aquí. La senyora Merkel pagarà arancels del seu 60% d'inversions que té aquí. Això és un poder extraordinari. Dir, per favor, ens diuen, ens inhabilitaran. Molt bé, i després què votarem? Perquè tornarem a votar. Si nosaltres guardem aquest, diguem, sentiment de sobirania que ens correspon i que és nostra, que és la de veritat, perquè sempre s'ha dit teòricament, només cal exercir, després de 30 o 40 anys de transició hem après a exercir-la. Escolta, ja és molt difícil. Com ho paren, això? Com ho paren? I la demostració del que els és difícil és com actuen. Si ells trobessin solucions polítiques fàcils, home, l'estupidesa dels governants de l'estat espanyol, no, però ho executarien, m'explico. Els és molt, molt difícil. I nosaltres no en som conscients. Anem amb por. Ai, les pensions, no, escolti. Tenim menys atur que Espanya i tenim els sous més alts. Això vol dir que la recaudació per la seguretat social és molt més alta i que, per tant, nosaltres no tenim cap problema, i que, a més, els diners de la seguretat social no estan en una caixa amagada a Madrid, sinó que es paguen amb el que nosaltres cotitzem cada mes. Quina por. M'explico? Europa. Europa no ha de dir res. Està clar que no ha de dir res. Ho sabem tots que no dirà res. Ara, si democràticament nosaltres posem sobre la taula el nostre dret a existir, ostres, no és fàcil tampoc, no és fàcil. A més, el conseller Moreva es reuneix molt i molt i molt, us ho juro, treballa molt bé, va ser molt guapo. Aleshores, no, vull dir, és aquesta autoestima del poder que tenim, per favor, és que sembla que estem així esporuguits a casa esperant que ens la fotin. No, el llenguatge democràtic són nosaltres que guanyem. El que sí que ens ha de preocupar, i això sí que ens ha de fer por, és no aconseguir créixer. Tindrem un ajut extraordinari, que és el de l'estat espanyol, no us preocupeu que ajudaran. L'altre ajut extraordinari és el procés constituent. Jo crec que a la gent li serà molt difícil no entusiasmar-se a crear un país millor, més equitatiu, més just, etc. I aquestes dos motors ens han d'ajudar molt per l'altre, és la consciència de cadascú. En democràcia, qui ens pot guanyar? Si no som nosaltres mateixos que ens auto... Qui ens pot guanyar? Ningú? Vaja, això és el que penso jo, que somio truites i que... etc.
A veure, una petita reflexió que no sé. A veure, hi ha una qüestió que em té una mica preocupat, i és que no hi hagi poca atenció, que cada moment és diferent, que és tot un procés dialèctic, que cada cosa és diferent. Llavors, de certa manera, ens trobem, volem la seguretat, uns fulls de ruta, com molt col·locats, quan no sabem què passarà, doncs jo diria la setmana que ve o l'altra setmana, perquè les circumstàncies van canviant. Fa poc no sabíem la situació a Espanya, i ara ens hi trobem, no? En el que estem al vell mig, però el debat profund que hi ha allí, que ningú en parla, però realment Catalunya és el fet que està present, això per 4 dies no ho sabia. I jo crec que aniran passant aquestes coses. Per tant, l'única forma és no estar mirant una mirada curta de matemàtica, quasi, d'exigir què anirà passant, sinó que tindríem de tindre uns objectius molt clars i a partir d'aquests objectius doncs, anar veient en cada moment i ser molt oberts que a cada moment puguem anar decidint què es fa, decidint què es fa. Després hi ha una altra petita cosa que també diguem això, i és que em preocupa també una mica que estiguem molt lligats o quasi totalment lligats hem d'estar amb el que s'està movent dintre del Parlament. O sigui, em sembla que...
Perdona, no us entenc. Sí, continua.
M'entens o...?
No. El que s'està movent dintre del Parlament, què vol dir?
Que la societat civil, i per nosaltres, els que tenim aquest gran poder, no ens podem purament fixar en el que s'està discutint, en el que s'està plantejant al Parlament. Tenim de fer també altres coses amb tota l'autonomia i mirant aquests objectius allà clars, en definitiva la independència. Perquè si no, ens pot arribar a passar, jo ja tinc uns quants anys, el que ens va passar en el seu moment, quan tot el tremat social que es va, que hi havia i que va tirar endavant la caiguda del franquisme, després a partir de les institucions es va començar a dir, o sigui, és una, encara no està en aquesta fase, però em dona la sensació que la societat civil no tindria nada molt sinó el debat com ha sigut fins ara.
Escolteu, jo estic totalment d'acord amb el que digueu, no sé pas com contradir-vos. O sigui, el que passa és que un full de ruta va bé perquè tots tinguem una orientació de quins són els objectius i que són les etapes. Però està claríssim que l'actitud de govern i parlament i de gent ha de ser una intel·ligència política flexible per anar-se adaptant a cada embat que tindrem i a cada problema que sorgeixi. Això estic totalment d'acord. Per això quan a vegades se'ns vol fer definir com serà això, com serà allò, i d'aquí 16 mesos i mig, i, escolti, ens posem fulls i dates per tenir orientació, però el que hem de fer sobretot és arribar als objectius. Després, la desmobilització de la gent. El que dèieu vos abans de l'inici de la transició és veritat. Però us he de dir una cosa. En aquells temps, totes les forces polítiques, el màxim interès que varen tenir una vegada arribades a les poltrones va ser fer desmobilitzar la gent del carrer. Aquella gent del carrer que la necessitaven absolutament per iniciar la transició antifranquista, per dir-ho d'una manera, una vegada els polítics arriben al poder els hi molesta i esmercen esforços en desmobilitzar i en desarrelar moltes associacions veïnals, etcètera, pel que veig, ho sabeu molt millor que jo. Jo no crec que estiguem en aquest punt. No crec que estiguem en aquest punt, ans al contrari, jo penso que en aquests moments les associacions que en capdavanteres és evident que hi ha hagut moments de desànim, és el mínim que es pot dir. Però jo les veig fermes, organitzades, amb ganes de treballar i amb una xarxa social estesa a tot el territori, crec. I per tant no crec que sigui per mancança d'això. Es corre el perill, i es correria el perill que aquest país una vegada arribés als seus objectius el ciutadà deixés d'exercir aquest poder i aquest sentit crític que tenim ara. Això sí que serà un perill fort, a part de tots els que hi ha ara, no? Perquè la democràcia, finalment, si alguna cosa s'aprèn, és que és l'exercici continu d'aquest poder que tenim cada un de nosaltres. I a la que tu deixes anar aquest poder i la delegues massa, la democràcia es comença a pervertir. Això és en el mateix concepte també de que la democràcia en si mateixa no és una finalitat, és una finalitat per a aquells que no la tenen, que no la poden gaudir, com quan nosaltres estàvem sota el franquisme. Però la democràcia en si mateix és una eina, i és una eina perfectible. I si aquesta eina perfectible que és la democràcia contínuament no l'està requestionant i millorant, acaba pervertir-se'n, i l'exemple és la democràcia espanyola. La democràcia espanyola és l'exemple de què passa quan arribes a un estat democràtic i després no continues el seu aprofundiment continuat, no? Aquella democràcia es va pervertint, es fa fugissera, i al final és un desastre, es perverteix. I una mica és el que ens està passant aquí, tot el que està passant. És una mica això, és el resultat de 40 anys de... Home, la demostració, per exemple, escolteu, tots sabem que la Constitució, els que tenim una certa edat, la Constitució es va fer amb els Mauser damunt de la taula, això ho sabem tots. Però es va fer una Constitució prou àmplia perquè en realitat es pogués llegir de moltes maneres. I molts constitucionalistes seriosos diuen que avui en dia tot el que es demanava en el 2006, etcètera, etcètera, es podia fer només amb una lectura generosa i democràtica i diguem-hi progressiva de la Constitució. La perversió del sentit democràtic de l'Estat espanyol ha fet que aquesta Constitució sempre llegís en sentit contrari. Sempre, al final, s'ha convertit en una eina que no serveix per res. Per què? Perquè es van pensar, no siguem ingenus. Ells arriben al poder i aleshores fa la democràcia aquella que els hi convé per quedar-se en el poder eternament. I per tant, fer crítica, requestionar, etcètera, aviat se'ls hi van les ganes. Els que tenim una mica d'experiència i recordem quan el PSOE va arribar al poder en els anys 80 amb una majoria fastuosa, magnífica, el primer que va fer va ser invitar a tots els intel·lectuals, crítics, etcètera, a ocupar poltrones en el poder per tenir-los ben collats. I el socialisme espanyol es va quedar sense massa crítica. Hi havia un tio que es deia Rodolfo Paramio, que era l'encarregat de netejar intel·lectuals, i amb aquest nom quina altra cosa podia fer? I, perdoneu, perquè això és quasi... una mica de racisme, però aquesta voluntat de destruir la crítica, de que l'esquerra no fos requestionada, que etcètera, sempre amb l'excusa de la dificultat de la transició, al final va pervertir totalment el paper del socialisme i dels seus principis, etcètera. I van tenir un socialisme que en realitat una de les coses més espantoses de l'Estat espanyol és que el projecte de futur engrescador de l'Estat no el para la dreta, no va ser la dreta, va ser aquest senyor que diu Felipe González, que és veritat el del Calviva, que ningú s'escandalitzi, i que és veritat del nepotisme i de directors generals de la presó, del banc a la presó, de la Guàrdia Civil a la presó, i que el cabronàs, quan un ministre va haver d'anar a la presó, va fer una cosa que cap primer ministre del món democràtic s'hagués atrevit, que és acompanyar-lo per compte de dimitir. Bé, aquesta gent es va carregar un fotimer de coses i sobretot va pervertir la democràcia. Perdona el rotllo, però em sembla molt encertat el que dius, sincerament. Molt bé.
Sí.
Però, per un que té bona veu, deixem-ho.
Està molt plena la sala.
No, home, no.
Bueno, la primera cosa que volia dir és que els que tenim una certa edat hem crescut i hem crescut amb la por enganxada al clatell, no? I això el que em porta a pensar és que no tinguem por, que no tinguem por, però serà molt difícil. És a dir, a nivell social és un esforç molt important, sobretot el que ha fet la gent gran, per deixar de tenir. Malgrat tot, jo ja he canviat des de fa anys la por per l'esperança i visc molt millor. Ho aconsello a tothom que encara tingui una mica de por. Però diu un nombre també de por o de prudència, quan tu has parlat que el govern que acaba la legislatura, que acaba d'acabar la legislatura ara mateix, doncs ha fet unes lleis mitjançant el constitucional, es pot actuar de poder judicial, etcètera, etcètera. M'ha sonat allò de atado y bien atado, no passar, sí. I a mi em porta a pensar en el futur, és a dir, com això que ells han lligat pot afectar el nostre futur, no? I la primera cosa que se m'acut és que si allà a Madrid no se'n passen que el Moreva no és el Comeva, és el primer que faran, si ell segueix actuant a les seves, és que tenia vostè està incomplint un mandat constitucional, tenim a detenir. I el següent pas és que el Puigdemont digui, oh sí, està fent això, però és, soc jo responsable d'aquest senyor. Per tant, detingui-me a mi. I a continuació, es fa el Parlament de Catalunya, doncs s'enfadaria moltíssim, té majoria, i faria una moció d'aquelles ja d'història. No? Llavors, ara ens tanquem el Parlament de Catalunya. Posats en aquest escenari, que és el pitjor, és el pitjor de l'escenari, si m'agrada treure les pitjors jugades. Per jugar les a l'altre, com podem fer vosaltres en aquest escenari, primer de tot, de valorar quin cost tindria tot això per al govern espanyol i davant dels organismes internacionals. I segon, la gran compte, com reaccionaria la societat catalana. Aquesta és la que podran fer. Perquè en algun moment l'Oriol Junqueras va parlar d'una vaga.
Escolta, aviam, primer deixa'm dir-te que allò del Moreva i allò i la Carmeta i tots plegats, ojalà ho fessin. A mi no em fa por, ojalà ho fessin. Si fan aquest error. Perquè tu el que no comptes, bé, el que no contem quasi ningú en aquest país per una estranya abstracció que fem del cervell, és de que seguirem tenint el poder. Nosaltres ho seguirem votant. Com ho faran? Com ho faran per impedir que tornem a votar i tornem a guanyar? Això per començar. O sigui, jo aquesta por no la tinc. Després voldria contradir-te una cosa. Jo em sembla que és evident que hi ha temences de com poden anar les coses, etc. Però jo recordo una imatge que em va colpir extraordinàriament, perquè em sembla que hem fet un canvi de xip molt, molt maco en aquest país. No? Sempre s'ha dit que el coratge és cosa de joves. Es creu això i jo suposo que és així. Però jo recordo que el dia d'Arenys de Munt estava veient TV3 i vaig veure una imatge que vaig dir, ui, s'ha acabat. I ho vaig dir l'endemà a algú de premsa, s'ha acabat. I vaig veure una senyora que devia tenir 86 o 87 anys amb una bandera independentista que anava a votar amb una rialla lluminosa. I vaig pensar que aquesta senyora no té por. I fixeu-vos qui som aquí. Aquí hi ha molta gent d'una edat que hauria de tenir por i no en té. Si fixen en això, hi ha hagut un canvi de xip, gràcies. Bestial. Si això ho sumes a la consciència del poder democràtic que tenim, jo sincerament, el que sí que penso és que ens poden entrebancar molt, molt. Escolta, en teoria, jo el dimarts que ve he de prendre possessió d'una comissió que es diu d'estudis i que ja hi ha un recurs de que no pot ser, no podem estudiar. No. Jo, escolta, ho sento, arribaré el dimarts allà i veiem què em diuen, no? Ara, s'aturarà alguna cosa? No. I amb això del constituent, el que trobo molt interessant i que serà una eina, jo no m'agrada diar-me, encara que a vegades se m'escapa, una eina fantàstica, és que tot aquest procés l'engegarà, aixoplugat per l'autoritat del Parlament, la seva voluntat, però la farà la societat civil. I aleshores, en aquest procés constituent, per exemple, què hi podran fer? Com el pararan? Han de detenir el Jordi Sánchez, aniquilar l'ANC? Escolta, no poden tot això. Jo crec que no poden, sincerament. O sigui, per què cantó? I si ho fan, quasi millor, escolti. Vull dir, al final quedarà tot molt més... arribarà tot molt més prest, penso jo, i de cara també a les garanties democràtiques, malgrat que és una Europa que avui en dia fa vergonya de mirar, vergonya de mirar, però si encara no ha perdut l'esperit fundacional de principi democràtic, ostres, hi ha coses que no es poden fer, ho sento molt. Jo no, jo la por no. Hi ha pors puntuals, aquestes de, ai, les pensions, no, escolti, i a mesura que van arribant les pors, els pors cada vegada sempre limitar i veure quina és la manera de fumar-les fora, no? Jo no, jo aquella senyora encara la tinc al cap, de veritat, és mirem-nos nosaltres. Som una gent que en principi hauríem de tenir por. Molts som grans, tenim una certa edat, l'experiència, que normalment l'experiència es converteix en barrots de presons, eh? O sigui, l'experiència s'ha de jugar amb molt cuidado, l'has de fer servir per el que sigui de mestratge i d'aprenentatge, però al mateix temps cuidado, perquè si es fa molt cara l'experiència, al final no vols a casa. Bé, tot això, però vaja, no sé. És el que penso, perdó.
Hola, Lluís. Hola. Bona tarda. Una de les preguntes que te volia fer, si formaves part d'alguna comissió del Parlament, però tot just acabes de dir que...
intentaré, sí.
Si el tiempo no lo está ayudando.
Perdona, també estic a agricultura i a salut.
Perfecte.
Jo vaig néixer a Verges i després a Porrera i vaig dir agricultura. Ni idea, però jo ja treballava. Digues, digues.
Retomant el que has dit tu abans, que el Parlament era una eina molt mastodòntica, molt lenta, ¿vale? Jo que porto anys donant molta feina als partits polítics a través del Parlament, per la feina que faig, tinc la sensació, i per lo menys això és el que em transmeteix la gent que impulsa. Ara tot just hem presentat una proposta de resolució per un tema que, si estàs a agricultura, segur que
em tocarà rebre.
No a rebre,
sí.
Però hi ha molta gent que té la sensació, i jo també en part, em fa por, encara, ja t'he dit, encara no m'he estrenat amb el nou govern fent propostes, i ara en breu serà, però tinc la sensació de que s'està mirant més per al tema del procés que per al tema social, vull dir que,
sí.
O sigui, amb lo lent, amb el difícil que és el dia a dia, clar, el que tu deies, estem aquí, estem allà, estem parant els cops, o sigui, es pot treballar en paral·lel al dia a dia del Parlament el tema del procés i parar els cops dels unionistes, i és molt difícil això, amb la mateixa gent que hi havia abans. Això és el que volia, què li podem dir a la gent que diu, no, és que ara el Parlament està 2 anys, què passa de nosaltres? No. Perquè és la sensació que ens dona...
No, en absolut. El dia a dia és importantíssim. Jo crec que hi ha conselleres i consellers més preparats que mai. Jo posaria l'exemple de Dolors Bassa, però ara no farem un greuge comparatiu amb els altres, o l'activitat mental d'un Toni Comín que fa por, etcètera, etcètera. El que passa és que estem lligats, sí. No és un problema de que el dia a dia no es fa perquè ens preocupa la independència, al revés, volem la independència perquè no ens deixen fer el dia a dia, pebrots, que és al revés. O sigui, no tenim ni un duro per al dia a dia. I la nostra tristesa és que no podem afavorir cap mesura que ens agradaria des del punt de vista de sanitat, de dependència, d'unes quantes coses, i com a institució, és una institució que fa pena per la manca de recursos que té. O sigui, en el dia a dia, ostres, escolta, si tinguéssim, bueno, faríem volar coloms, per dir-ho manera. Ara, què ens trobem? Que no tenim ni un duro, que per un pla de xoc que vol fer no sé quantes coses són 300 milions, que cada any ens foten 15.000 milions, que d'un 100% d'estructures que havien pressupostat se n'han executat un 7%, i us imagineu el que és. Ens enganyen com a monos. Ens diuen que per rodalies, per dallonses, invertiran tants milions pressupostats. N'executen un 7%, un 7%. Eh? I a més, després saps, i ho dic només per gelosia, no perquè no desitgi que no els hi vagi bé, que a Madrid han executat el 100%, amb aquella quantitat de rodones, de vies i vies i vies que van al 100%. Des del 2009, han disminuït el 71% de les inversions a Catalunya. El 71%, jo no el sabia, me n'he enterat ara i estic... Clar, aleshores aquest és l'argument que diu, oh, el dia a dia, escolta, amb què? Com ho fem? Tens? Vam aconseguir en el pla de xoc, vam aconseguir que només prorrogant els pressupostos hi havia tres mesures transcendents que podíem acomplir, que és, ara la memòria geriàtrica em farà traïcions, però una era la pobresa energètica. Ajuda'm. Una és la pobresa energètica, ah sí, l'altra és intentar un com es diu això, un sou mínim per tothom, la renta mínima, etcètera, i n'hi ha una altra. Amb aquestes tres no costava més, tot l'altre costa 300 milions, no? Dius, bueno, clar, amb aquestes misèries nosaltres el que volem és tenir estat, però aquesta pressa no és perquè ens hem tornat bojos, no, és que si no tenim estat, no tenim estructures per fer funcionar el país, no podem fer absolutament res. És això el dramàtic. I és una cosa que ens indigna davant dels altres partits polítics quan ens diuen, oh, escolti, resulta que amb vostè els trens, diu, els trens, què? Què diu vostè? I quan Ciutadans contínuament i també inclús grups d'esquerres. Bé, escolta, la veritat és que hi ha una cosa que tothom té clara. Hi pot haver motius per la independència, identitaris, culturals, cadascú fa servir els seus. L'Eduardo Reyes, que ve de Còrdoba, és pels seus nets. I ja està, cadascú té... Ara, si amb alguna cosa estem d'acord tots els parlamentaris... És que volem la independència per poder fer el dia a dia més possible per aquest país... Perquè si no és per aquest servei, per què serveix un estat nou? No cal fer-lo nou. I a més, jo crec que hi ha la voluntat de fer un país que tingui aquesta pàtina de servei absolut al ciutadà com centre de tot. I això, no sé, ho sento respirant al Parlament ara, escolta, potser són imaginacions meves. Però el dia a dia no, el passa és que no tenim ni un duro. Comencem per aquí. I per dir-hi, si no tens un duro, el que t'explicava abans, no? Ambulàncies que corrin, sí, doncs no, hem enganyat la gent, no tenim 900 milions per millorar ambulàncies i millorar CAPs i no sé, no els tenim.
Però una cosa, això que deies tu, que jo m'he enterat ara d'arribar, que el tema de les infraestructures, suposo que et refereixes a la via fèrrea, no?
No, tot.
Bueno, ferroviàries o el que sigui,
sí,
no?
Sí, tot.
Aquest és...
La 2.
Bueno, sí, infraestructures en general, aeroportos i Castellón, etcètera, etcètera. El problema és aquest, que la gent no ho sap. S'hauria d'informar més a la gent de les diferències que hi ha.
Sí, el que passa és que la campanya de desinformació també és molt forta. I després hi ha una altra cosa dramàtica i és aquest país està dramàtica, no? Forma part també de la llibertat. Informativament dividit en dues parts i no vull anar més enllà perquè davant de la Rita no vull dir res. però està claríssim, eh? Hi ha unes informacions que arriben a un sector determinat d'aquest país i hi ha unes altres que no hi arribaran mai. I per això és tan important el procés constituent, és tan important la feina que puguem fer nosaltres de parlar amb la gent, etc, etc, de suma-te, per arribar en aquests llocs que no tenim maneres d'arribar-hi. És que és com... no hi ha manera d'arribar-hi. Jo em volia presentar al gran hermano si m'hi volen, per mirar de fer feina interior.
Català, no?
No, va, més que no el fem. Perdó.
Bueno, amb el poder judicial que farem? Que està molt carca.
Està molt carca i està molt fumut.
I molt podrit, perquè va ser qualsevol...
Ves del tanto amb el que diguis, eh?
No m'he sentit ningú, sí. Que consti. Soc gran i no tinc por.
Molt bé. No, el poder judicial, precisament una de les coses que parlàvem abans de la transició, una de les coses que no varen fer aquells senyors va ser canviar això. I d'alguna manera el poder judicial franquista i les seves, diguem, els seus valors han perviscut indemnes durant aquests anys. Tot això ho exagera moltíssim l'Aznar. L'Aznar, quan arriba al poder, el que intenta fer és realment sometre tots els mecanismes del poder jurídic sota el jou del poder polític. Dit això, és difícil. I a més nosaltres tenim una mala tradició, i és que com que tenim amb l'Estat sempre hem tingut aquests conflictes, nosaltres som un país que no donem gent d'Estat. No tenim jutges, no tenim fiscals. Fixa-t'hi. Molt poc, Santi Vidal, sí. Que per això volen engarjolar. Bé, igual. Però tenim molt poc cos administratiu. Això jo me'n recordo que era una de les obsessions d'en Tarradellas, eh? Fer Estat per ell. Ell deia, no hem de fer una nació, hem de fer un Estat. I volia dir això, ell tenia l'obsessió, per exemple, amb l'escola de funcionaris. És a dir, aquest és un país molt poc donat precisament per l'enfrontament atàvic que tenim amb les estructures de l'Estat, que deu venir des de 1714, si no és que ve d'abans. Ara, també hi ha solucions, eh? Però, sí, sí, hi ha solucions. O sigui, sí, perdona, si hem de crear un cos jurídic propi, es pot fer. I s'està estudiant i hi ha maneres de fer-ho.
Jo et dic,
vas amb
un jurist i tot
s'interessa. Sí, 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 sí. No, no, això
no
està clar.
No baixem del burro.
No.
No baixem. Dale que dale. I si tu vas amb 50.000 coses, tot
t'ho compen. No. Sí, sí, no, 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 és així. Però jo li dic també que aquest problema que sembla irresoluble de cara a estructures d'Estat també té solució. Això, no, 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 està, a més, amb gent preparadíssima. En teoria, almenys, està molt estudiat.
Gràcies.
No, per favor.
Hola, bon vespre.
Bon vespre.
Jo vull felicitar que estiguis avui entre nosaltres, perquè és un plaer.
Gràcies.
I, per tant, felicitar els organitzadors que han propiciat doncs, aquesta trobada tan interessant per tots els que avui estem aquí. Jo, humilment, compartiria una cosa que tinc molt al començament, que és que no ets polític, sinó que fas de polític.
Sí.
Jo humilment ho comparteixo perquè m'ha tocat en aquests moments doncs, tenir aquesta mateixa situació. No dic cada dia que jo no soc polític, sinó que faig de polític, però un moment excepcional, com bé tu has dit, viu el nostre país. Quan fas de polític una estona i tens responsabilitats de govern, hi ha una síndrome que voldria que tu doncs, ens aclarissis entre els polítics, que és que llavors representes a tota la ciutadania i llavors tens com una autocensura de que en el dia a dia, en el teu afer, en els teus doncs, diàleg amb la ciutadania quan fas de polític, doncs has de vigilar de no que no es noti massa el nostre independentisme, perquè llavors semblaria que som sectaris. això m'hi trobo bastant sovint i és una, com una cosa que està, aquesta autorepressió la noto dia a dia, vol dir que m'agradaria que tu em diguessis doncs, si hem de ser descomplexats en aquest sentit o com ho podríem gestionar això, perquè hi és això, és a dir, no, ara estic reunit amb no sé qui, no puc fer certs comentaris perquè es notaria massa, doncs que sóc una persona que el que vol és solucionar els problemes del dia a dia a través d'aconseguir un estat propi.
Escolta, jo crec que això, cada ciutadà o aspirant a ciutadà té una relació molt particular i molt privada amb tot això, no? Jo em sento bastant desinhibit en aquest aspecte i per tant no puc ser gaire solidari amb els teus sentiments, no perquè no els comprengui, sinó perquè profundament no els sento o ja no els vull sentir. L'exercici de la llibertat per arribar a l'alliberament nacional a mi ja no em provoca cap mena de... a l'inrevés. Me'n sento orgullós i el puc defensar davant de... Jo crec que això és una qüestió molt personal i per tant no m'atreviria. Si tu sents així, escolta, tots els respectes i mira de sortir-te com puguis.
No, això no ho sé. La classe política amb la que em bellugo, no pas, no, jo
la classe política...
Però noto que els polítics molt sovint diuen, vés en compte perquè això... no es pot dir perquè tu representes a tota la ciutadania.
Això si no parles d'independència i en parles de comportament públic ètic, és veritat que quan t'ha escollit la gent t'agafa una pàtina de responsabilitat que a vegades és excessiva. Jo crec que s'ha de trobar un bon equilibri, perquè l'autocrítica i l'autoironia, per dir-ho d'alguna manera, és curativa per a la gent que estem a prop o t'estem de prop al poder. Sobretot quan hi ha un desert de crítica seriosa bastant gran. M'explico? Jo això t'ho acceptaria amb les maquinàries dels partits polítics que fan verdaderes bombolles d'autoprotecció i que acaben sense deixar penetrar la crítica, la informació de tot el que passa fora i viuen en un miracle endogàmic que és molt difícil de trencar, pel que veig, molt difícil de trencar. Bé, això s'ha de lluitar contra això precisament inclús en constitucions, o sigui, s'ha de provocar una massa crítica que faci que les notícies d'en fora, la realitat de fora, arribi als polítics. Però si no, jo en aquests moments no sabria dir res més. El que sí que després de dir de molt el bé que estem tots junts, si no teniu ganes de sopar, vosaltres. Ja estic. Jo ja no.
Ja
quina hora és? No, si hi havia algú que fem les últimes i... Sí.
Tinc 40 anys, la meva mare m'espantava amb les teves cançons perquè m'ella m'encantava. Vaig casar amb la cançó
teva. Ho sento molt.
M'he acceptat, o he assumit que no podria anar més concert, em vaig anar a esperir a tots els que anaves fent, però la política és molt dura, l'estem lluitant tots, l'estem vivint, però et vull demanar que no deixis d'escriure tampoc. Perquè en moments, que aquests moments de política, aquests moments que tu ara estàs vivint, que aquests 15 mesos, 18, 20, no ens deixis orfes tampoc dels teus per ara dos llibres i que per tots nosaltres també ens facis aquest favor de guardar-te una estona. I hem acceptat això, la música la tenim a l'ordinador, la tenim escoltant, treballem, escrivim.
Per favor.
Necessitem per poder seguir vivint i poder oblidar aquests moments en alguns t'ajuden a seguir lluitant per aconseguir el que ens volem. És un favor que demano, no sé si pels altres, però per mi.
Tu. Jo comprenc que m'has sentit parlar de sopar i vols que convidi. Escolta, no. No, no. Escolta'm, jo la veritat és que no crec que sigui bon escriptor, però sóc tan feliç escrivint que no hi renunciaré. Ara t'he de dir una cosa, el dia que me varen dir que tenia d'anar a eleccions estava a la pàgina 167 de la tercera, i després de 4 mesos estic a la pàgina 167. Ara, quan en un moment així d'histèria, etcètera, em consolo corregint, que en l'escriptura corregir és quasi més important que crear, eh? A vegades t'agraeixo molt el que dius. Jo tinc el sentiment sempre de que us he marcat la vida 40 anys fotent-vos uns rotllos d'espan avorrits a dormir, i ara que us podíeu lliurar he començat a escriure per plaer. Jo no volia ser escriptor i no m'hi considero, perquè conec a grans escriptors. Sí, exacte. Moltes gràcies, i el sopar està fet.
Anàvem a fer el comiat, em sembla que el millor comiat l'ha fet aquesta noia, sí. La veritat és que ha tancat molt bé. Jo només un parell de coses. Lluís, jo m'he quedat embadalida, no sé si és la paraula, encantada, no sé, t'he estat observant, mirant tota l'estona i no...
Un altre que vol sopar.
Sí. No és per fer gara-gara, de veritat t'ho dic. He disfrutat molt, he gaudit molt de tenir-te aquí. Jo parlo en nom propi, però em sembla que tots, tots hem estat molt a gust. Agraeixo la teva naturalitat, la teva expressivitat, com ens has explicat les coses. Jo vull polítics com tu, o gent que faci de polítics com tu en aquest moment. I no sé, que és casa teva, que vinguis quan vulguis, que no deixis de venir. Moltes gràcies a tots per haver vingut, a l'Àngel, que ha estat una part molt important organitzant aquest acte, a la Valentina, que ens ha ajudat, i sobretot al Retiro també. I doncs,